Al matí, amb Raquel García.
Me gusta la Navidad por la comida, la gran cantidad de comida.
¿Qué es lo que més m'agrada? Els turrons.
Doncs a mi m'agrada molt el Nadal, bàsicament per les Nadales, perquè m'encanta cantar les Nadales.
Ràdio Sabadell. Bon Nadal.
Tertúlia, i ara el que fem és a conèixer com estan preparats i quina tasca fan des del sistema d'emergències mèdiques, el SEM, a les instal·lacions del Parc Taulí. Sabrem com es presten aquests serveis sanitaris pel tal de donar resposta a les situacions d'urgència i també d'emergència prehospitalària i bàsicament en situacions extraordinàries. Pau Duran, on ets?
Raquel, ara mateix em trobo dins d'una ambulància que fa aquella sensació de, ostres, sembla mentida que en un espai tan petit es puguin encabir tantes coses i també n'hi passin tantes altres. Per conèixer una mica com és aquesta realitat d'aquests serveis d'emergència, vull que m'ho expliqui el sotscap territorial de l'àrea sanitària metropolitana nord, que és el Pere Sánchez. Bon dia, Pere.
Bon dia.
A veure, explica'm una mica què es pot fer dintre d'aquest vehicle, que segons com sembla gran, petit, però hi veig una munió de coses, digue'm.
Aquí pues, es pot fer el que es fa en una UCI normal d'un hospital, i a més, com has dit tu, no, hi ha moltes coses que donen sensació més de seguretat, no? I això és molt important, sobretot per la pobra persona, que ciutadà que ha tingut un problema, no? Que d'aquí donar sensació de seguretat i de que les coses es fan ben fetes.
Sempre veiem les ambulàncies, no?, corrent per la Gran Via, que venen cap al Taulí. Quins recursos té l'hospital en aquest sentit?
A veure, nosaltres sempre, quan parlem de recursos d'ambulàncies, parlem d'ambulàncies en sentit de xarxa. Nosaltres aquí a Sabadell en tenim 6 unitats de suport vital bàsic, amb dos tècnics en emergències sanitàries, tenim un vehicle d'intervenció ràpida i tenim una unitat de suport vital avançat amb medicalitzada. Això és el que tenim a el que és Sabadell. El que passa que, bueno, també tenim més unitats tant a Barberà com a Cerdanyola, com a Terrassa, que donen també cobertura a la població. Vamos, que la població pot estar segura.
Quants, diguem, serveis arriben a fer aquestes unitats?
Pues mira, normalment fem una mitjana d'uns aproximadament 131 serveis al dia a el que és la zona de Sabadell.
Al dia?
Al dia, sí, perquè vegis que no va de broma això.
Em semblen moltíssims.
Bueno, pensa que estem fent aproximadament a tot el que és el Vallès Occidental uns 170.000 serveis, o sigui que Déu-n'hi-do.
Són molts, i a més tinc la sensació que, com deies, això que en el fons és com una UCI, clar, aquest espai també s'ha d'anar reacondicionant cada vegada que hi passa alguna cosa.
Bueno, és que quan hi ha un servei, pensa que aquí el material que estàs veient és l'últim de l'últim, perquè cada vegada el SEM evoluciona la medicina i evoluciona el SEM, i cada vegada que fem un servei, doncs, bueno, s'ha de recondicionar, s'ha de repostar, o sigui, el que és tot el que es gasta, i s'ha de netejar sobretot. Important.
A veure què en certo del que veig, Pere. Això és una camilla, vale? Sí. Llavors veig aquí alguns seients. Allà hi hauria una mena de cadira portàtil?
Sí, és una cadira, perquè quan normalment pensa que estem parlant de que aproximadament el 50% dels serveis anem al domicili del pacient, i no sempre n'hi ha ascensors, no sempre el pacient és bo que camini, i llavors el que fem, potem una cadira per baixar a la persona que no faci esforços.
Quin perfil d'usuari teniu?
Pues de tot tipus. El bo i el dolent és que de totes les edats i de tot tipus d'enfermetats.
Què més tenim? Aviam, allà veig unes maletes de colors que hi ha allà dintre.
Pues mira, tenim un maletí per intervencions amb nens, pediàtric, tenim per ventilació, per quan tenim problemes de ventilació greus, tenim un cardiocompressor, que això és una gran novetat que vam posar en el 2015, que això, bueno, el cardiocompressor serveix per fer compressions en una parada cardiorrespiratòria, i així els equips els tenim per coses no més importants, perquè les compressions són molt importants, però sí perquè no es cansin.
Ara que dius la importància, clar, a tothom que li passa alguna cosa i té una urgència li sembla que el seu és molt important. Com s'estableixen les diferents prioritats sobre quins serveis s'han de fer?
Per això nosaltres tenim una central de coordinació sanitària, que són els que jo sempre dic, no?, que la urgència és molt subjectiva, i nosaltres el que fem és posar una miqueta de criteri, no? Quan el meu pare està malalt, és el que més està malalt del món, no? Llavors hi ha molt gent professional a l'altra banda, metges, tècnics, infermers, que dedueixen per les consultes, per preguntes molt establertes, si és una gravetat, és una gravetat prioritat zero, que diem que és molt greu, a altres.
La prioritat zero és la més alta, llavors,
sí. Sí, quan, normalment és quan diuen persona inconscient, que li fa mal el pit, sobretot quan la gent està molt nerviosa.
Mm. Escolta'm, aquí veig una pantalleta amb botonets i tubs, què és això?
És maco, no?
Sí, és que crida, té ganes de tocar-ho,
saps? És un respirador. Això serveix per quan una persona necessita ventilació assistida, pues això es programa perquè li vagi respirant per ell.
I llavors veig aquí que teniu com unes caixes de guants per agafar-los així molt ràpid, no?, per poder-los dispensar ràpidament.
Sí, l'emergència és el que té. Sobretot el que nosaltres tenim unes sigles que és PAS, no?, protecció. Primer, protegir-nos, posar-nos guants, tant per nosaltres com al pacient. L'alerta i el socorre, no? I sempre hem de tenir les proteccions màximes i més ràpid possible.
I llavors aquí baix veig unes bombones, què són?
Oxigen. Oxigen, per si la persona, per lo que sigui, té problemes, dificultat respiratòria o d'allò, doncs, bueno, li manca oxigen, doncs en tenim.
I aquí que veig més botonets i pantalletes, això què seria?
Això d'aquí són bombes de perfusió. Diràs, què és això, no? Quan necessitem posar una dosis de medicament i posar-la molt exacta, doncs llavors agafem, posem una xeringa aquí i toquem els botonets aquests tan macos que veus i posem la quantitat que necessita el pacient.
O sigui, la màquina és la que ens dispensa exactament quina és la quantitat de medicació que s'ha de posar.
Sí, el servei el posem nosaltres, eh?
Escolta'm, i això que tenim aquí davant, què és?
Això és un monitor. Això és, bueno, el que les pel·lícules de desfibrilar, no? Pues això és el mateix. Això serveix el mateix és per fer un electrocardiograma, per saber si la persona té un problema al cor o si la persona té una mort sobtada per poder desfibrilar. Això és el que salva la vida, realment.
Molt bé, moltes gràcies. Pere, voldria parlar-ne també amb un dels metges que fa aquests serveis habitualment. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Com et dius?
Carles Verdejo.
Carles, a veure, explica'm, com és un servei i una guàrdia d'aquestes que cal estar aquí pendent per si s'ha de sortir a fer alguna actuació?
Pues hauria de dir que les guàrdies haurien de ser molt tranquil·les, perquè el que no voldríem és haver de sortir, però la sortida la tenim assegurada. La mitjana que ha dit el Pere Sánchez està molt clar que haurem de sortir com a mínim 7 o 8 vegades en 12 hores durant i tots els dies així, dies que més, dies que menys. Estem sempre a l'espera, sempre estem esperant que ens passin el primer servei. I moltes vegades hi ha un darrere l'altre, de vegades passem estona sense fer res, i això és el que seria desitjable, això vol dir que ningú necessita res de nosaltres.
Els vostres temps d'espera em fan pensar una mica com allò dels bombers, no? O una mica entre l'espera dels bombers i la rapidesa de la Fórmula 1, no?
Aquest és l'exemple que fem servir sempre. Vull dir, els bombers han d'estar a l'espera i tant de bo estiguessin a l'espera tots els dies de l'any. Quan han de sortir en 2 minuts, que és el que fem nosaltres, i amb el menys temps possible, i som allà on ens necessitin.
Un dia així al matí, quantes persones esteu pendents d'aquest torn?
Nosaltres, per unitats, són 2 o 3 persones pendent del torn. Per exemple, aquesta unitat són de 2 persones, tècnic i jo, que soc metge, i en altres que són de 3 persones, metge, infermer i tècnic, i després estan les bàsiques, que són 2 tècnics de transport sanitari.
Quan feu una actuació, suposo que és un moment complicat, perquè hi ha una part que veus la preocupació dels familiars, amics que estan amb la persona afectada, has de fer la teva aplicació professional. Al final, suposo que deus voler conèixer quin ha sigut el resultat, no? Com es troba la persona que heu atès?
Sí, sí, tant i tant. Fem un seguiment. Ho fem de 2 maneres, o de 2 vies. Si treballem en un hospital, com en aquest cas, que és una unitat assignada a un hospital, doncs fem un seguiment del pacient, i mitjançant el mateix centre coordinador podem fer un seguiment de com ha acabat aquell tema. Inclús moltes vegades ens tornem a veure en alguns pacients.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
A vostès.
Ja ho has sentit, Raquel, les ambulàncies preparades per fer les actuacions que calguin i quan calguin.
Doncs sort que tenim aquestes ambulàncies preparades per fer les actuacions quan calguin. La veritat és que jo m'he quedat sorpresa amb el servei. 131 serveis al dia a la nostra ciutat i 170.000 serveis al Vallès per donar resposta, doncs, a aquestes necessitats.
Al matí, amb Raquel García.
Per mi el Nadal és massa consum.
Perquè estem tots junts en famílies i mengem moltes xutxes i obrim tots els regals i ens tornem bojos.
La llum de Nadal, la gent, la festa, l'alegria que porta.
També menjar, torrons.
Ràdio Sabadell. Bones festes.
M'agrada el Nadal, faig petons i regals, als carrers i als balcons, trens de llums i colors. M'agrada el Nadal, un pessebre com cal, pastorets i torrons, i cançons fora el foc. Quan miro la nit, veig el vidre entelat, escric amb el dit, bon Nadal i un desig.
Vull un tall de torró del pastor Rubén.
Donar sang moltes vegades és considerat com un acte heroic i de valentia. Heroic perquè pot salvar moltes vides i valent perquè són encara pocs els que s'atreveixen a donar sang, tot i que cada cop hi ha més sabadellencs i sabadellenques que se sumen a la causa. I avui en aquest programa especial volem apel·lar al vostre esperit nadalenc. I és que donar sang és com fer un regal a un amic invisible. Un regal que es fa de manera anònima, sense conèixer el nom del receptor de la sang, però amb la satisfacció de saber que s'està ajudant a salvar vides. Com puc donar sang? Quins són els requisits que es necessiten? I què es fa amb la sang que reben dels donants en aquest hospital, al Parc Taulí? Per respondre a tots aquests dubtes, obrim la taula de debat avui acompanyats de la Roser Vallès, doctora i també coordinadora de campanyes a Catalunya del Banc de Sang i Teixits. Bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
I també ens acompanya Mateo Simón. Bon dia.
Bon dia.
I la Montse Morandeira. Bon dia, benvinguda. Ells són donants del Banc de Sang i ara també doncs, ens explicaran la seva experiència. Però primer de tot, Roser, explica'ns per què aquest any el Banc de Sang ha iniciat una campanya nadalenca, molt nadalenca, que ens encanta. Explica'ns en què consisteix.
Bé, per Nadal la majoria de nosaltres fem el que se'n diu l'amic invisible, no? Allò de dir que fas un regal que arriba una persona que tu no saps qui és, alhora que tu en reps un que també no saps de qui és, no? Llavors vam pensar que això és l'essència de la donació de sang. És a dir, quan tu estàs donant sang, aquesta sang arribarà a tres persones diferents, i després ja parlarem del tema, que rebran un gran regal, perquè d'això els hi depèn algunes vegades la qualitat de vida, altres vegades la vida, i és el millor dels... I com la persona que dona és anònima, doncs és un amic invisible. Per tant, pensem que l'esperit de l'amic invisible, l'esperit nadalenc, està en aquesta campanya.
Explica'ns alguns dels missatges, perquè realment són una passada, no?
Sí.
Els agraïments que fan sí. Doncs, tots aquests receptors als donants de sang.
Bé, molt bon dia. Qui ha tingut una persona malalta i que ha tingut que rebre sang sap perfectament el que suposa estar veient com passa la sang i pensar que al darrere hi ha persones anònimes que, bueno, que, han donat, que han fet aquesta donació en ares de salvar la vida d'algú. No? Llavors, aquests receptors, alguns d'ells han participat en el nostre projecte, en la nostra campanya d'Amic Invisible, i han escrit unes postals donant les gràcies. I ara us en llegeixo una. La postal el que posa per defecte és moltes gràcies, no sé qui ets, ni com et dius, ni d'on ets, però et volia dir que... I aquí és on escriuen els receptors. I ara us llegiré una cosa que ha posat l'Anna, que és una receptora de sang. Posa: gracias a ti me estoy recuperando de una operación donde perdí mucha sangre. Gracias a ti podré pasar las navidades con mi familia. Gracias a ti no será preocupante decir nos puede tocar a cualquiera. Gracias por ser donante y feliz Navidad, Ana.
Doncs, com dèiem, un missatge que recorda i que deixa constància d'aquest vincle, no?, que salva vides i d'aquest agraïment. Suposo que llavors doncs, qui rebran aquests missatges seran els donants.
A partir d'avui, tots els donants que vagin a qualsevol de les campanyes de Catalunya, ja sigui als hospitals, ja sigui a les escoles, ja sigui en una empresa, ja siguin als busos, tots rebran aquesta targeta d'Amic Invisible.
O sigui que l'objectiu suposo que també és fomentar les donacions.
Sí, pensa que ara, per Nadal, igual que l'agost, les donacions disminueixen un 25%. Això passa perquè el dia a dia doncs, ens canvien aquestes dates, no? però els malalts segueixen estant i seguim necessitant la sang. Per tant, una de les nostres fites és doncs, que aquestes donacions incrementin en aquestes dates, per suposat.
Clar, en aquest sentit, Mateo, Montse, expliqueu-nos la vostra experiència. Per què us vau fer doncs, donants de sang? Què us aporta?
A veure, jo vaig començar precisament per un motiu com el de la postal, no? Per dir-ho així. Tenia un familiar ingressat, rebia sang assiduament i vaig pensar que el mínim que podia fer era donar sang. I a partir d'aquí doncs, he continuat intentant no deixar-ho. I inclús intento donar sang a les èpoques que sé que menys gent va a donar sang.
O sigui, tenim un donant aquí perfecte, eh? O sigui, fidel a la causa, que sap fins i tot quan baixen les reserves. Escolta, mira, els teniu molt ben ensenyats, eh?
És espectacular, perquè fixeu-vos, mira, la mitjana de donacions dels donants... A Catalunya hi ha uns 195.000 donants de sang, val? La mitjana de donacions que fa cada donant és de 1,3 a l'any. Per tant, ell ens està dient que no només ve a donar en èpoques, sobretot que ens fa molta falta, sinó que a més puja aquesta mitjana de donacions anuals. Així que és un donant de, vamos, Gold State.
Montse, en el teu cas, explica'ns també la teva experiència.
Jo passava per Barcelona, vaig veure un autocar mòbil i vaig adreçar-me allà. Va ser la meva primera vegada, pels anys 90, i bueno, hi ha èpoques que no he pogut, però ara ja fa un temps que sóc donant bastant assídua. Ara, antes era de sang, em van demanar perquè tinc un grup que es diu AB, que és universal pel plasma, i em vaig fer donant de plasma. Llavors, aquest any ho sé per l'última vegada, que han sigut 8 vegades aquest any que he donat. Ho faig cada mes. Últimament ho faig cada mes, des que m'ho van proposar.
Sí, que la Montse fa el que no fem molts de nosaltres, no?
O sigui, jo trobo molt important fer-ho, és que és una cosa que no costa res,
ja,
és una punxadeta tan petita, és que ni te n'enteres, i és primordial, és que ens hem de conscienciar.
Perdona, Montse, de plasma, 8 vegades de plasma, eh? Bueno, perquè donacions de sang, només les senyores sí. Només en poden fer 3 l'any,
sí, perquè
de plasma, sí. Al contrari que de plasma, que podrien fer fins i tot una cada 15 dies. Val?
Crec que vaig començar el març o abril plasma, però ja havia donat algun cop sang, un segur, gener, febrer.
I explica'ns també, Roser, perquè només les dones poden fer 3 donacions de sang.
Bé, les dones poden fer 3 i els senyors 4, i la diferència està perquè les senyores tenim la menstruació i per tant tenim més probabilitat de fer una anèmia. I si bé és molt important la seguretat transfusional i per tant que la sang sigui bona, també és important que el donant estigui segur i per tant no podem entrar en el risc que una senyora pugui fer una anèmia.
Què penseu vosaltres dos, Mateo i Montse, d'aquesta campanya nadalenca? Vosaltres no sé si us sentiu així, us sentiu també doncs, com amics invisibles?
Home, sí, sempre que dones saps que anirà algú que ho necessita i que no saps qui és a dir que ho fas això altruistament i bueno, per ajudar a la resta d'una cosa, a més la sang és una cosa que fins ara no es pot fabricar i se suposa que, bueno, trigarà un temps. Bueno, això és imprescindible que la gent vagi a donar sang. És a dir, jo ho trobo gairebé, tindria que ser gairebé obligatori un cop a l'any.
Montse.
Sí, jo opino igual. Les campanyes estan bé per conscienciar algunes persones que són una mica reàcies, més que res perquè no desconeixen, els hi fa por. I potser és perdre la por, ja està, perquè no és res, és com quan et van a fer una analítica, és el mateix.
Doncs en Pau Duran ha parlat amb en Joan Reyes, que és receptor, un receptor de sang de 74 anys. Escoltem la seva opinió sobre les donacions.
Joan Reyes, bon dia.
Bon dia.
Escolta'm, tu ets receptor de sang, oi?
Sí, sí.
Explica'm quina sang necessites i per què la fas servir.
Mira, porque tengo la mielodisplasia esa y entonces afecta a la médula y entonces porque salen muchos blastocitos de esto, entonces la médula no genera hemoglobina ni plaquetas y por eso hace ya casi 6 años que estoy recibiendo la sangre, ¿sabes?
¿Y cada cuánto la han de posar, Joan?
Pues cada 2 semanas más o menos. El otro día lo pasé bastante mal porque la hemoglobina había bajado a 69 y entonces me dolía el pecho, los riñones, aquí en el lado del pulmón también. Se ve que la fábrica técnicamente le faltaba, ¿sabes?, la sangre, ¿no?, para que funcionaran todos los órganos bien. Y luego me pusieron dos bolsas cuando ya estaba dentro. Me pusieron las dos bolsas de sangre y luego a las 7 u 8 horas dice la doctora, ¿cómo te encuentras? Digo, hombre, ahora ya me encuentro bien, ya con la materia dentro. Y entonces dice, pues te voy a dar el alta. Y me dio el alta. Pero cada 2 setmanes más o menos, técnicamente.
¿Perquè tu pots rebre de diversos grups, Joan?
Sí, yo, bueno, soy el B negativo. Entonces, normalmente, casi siempre suben la cero negativo esta. Bueno, yo que sé, le irá más bien de mandar esa, no sé. Sí.
¿Y tú cómo valoras el fet de que la gent doni sang?
Mi vida. Si no, ya estaría palmado. Imagínate, si no tuviera aquí quien donara sangre, madre mía. Fíjate el otro día que ya me faltaba ahí un poco más y la ambulancia tuvo que venir y todo. Sí, ya ves, un día me hice una foto con una bolsa, digo, eres mi vida. Aquello, una foto allí cuando estaba allí en el hospital de día. Pero llevo mucha, ¿eh?
Escolta'm, ¿y coneixes personalment a gent que sigui donant?
No, así no, porque mis hermanos que antes iban, pero claro, como ya son también mayores y eso, no, pero no conozco así a gente.
Si tinguessis de davant algú que saps que és donant de sang i teixits, què li diries?
Ya ves, que si no fuera por ello, estaríamos volando ya como los pajarillos, para arriba, madre mía.
Molt bé, Joan Reyes, moltes gràcies per atendre la trucada del matí.
Molt bé, moltes merci.
Una abraçada, adeu-siau.
Doncs què us sembla aquestes paraules, no, que feia en Joan Reyes, que demostra que amb aquest acte tan senzill, no, tan senzill com és donar sang, doncs es pot salvar aquestes vides.
Bé, ho deia claríssim, no? Deia mi vida. Jo el sentia amb ell i pensava... Fa una setmana estava en una empresa que estàvem comentant de fer una campanya de donació de sang en allà i es, la volen fer perquè hi ha una de les treballadores que la seva filla va fer una leucèmia i llavors a part del trasplantament primer va tenir que rebre moltíssima sang. I aquesta senyora em deia, jo quan estava a l'hospital i veia com li anaven passant la sang a la meva filla, pensava, quantíssimes persones que no conec estan salvant-li la vida a la meva filla. Diu, i per això jo ara vull fer una donació per tal d'ajudar altres persones. Jo crec que això és molt, molt important. Tenir en compte que, com deia molt bé el nostre donant Gold Star, doncs la sang no es fabrica. I hi ha molts malalts avui per avui que estan als hospitals, amb noms i cognoms, amb familiars d'amics nostres, persones que estan aquí, que necessiten aquesta sang. I jo, si em permeteu, el que voldria fer és donar una miqueta d'explicació. Abans, nosaltres ens preocupava molt el que és el glòbul vermell. És a dir, si em deixes fer un petit resum de què passa amb la sang quan la donem?
Sí, però també tinc que s'acaba d'afegir a la taula la doctora Imma Roig, també doncs, que és directora del Servei d'Hematologia del Parc Taulí. Bon dia, benvinguda.
Gràcies.
Fes aquest apunt i després amb ella també tinc molta curiositat per veure què és el que es fa amb la sang que arriba aquí a l'hospital.
Exacte. Doncs mireu, les donacions que hi ha cada dia a qualsevol part del territori català, el que, totes aquestes bosses se'n van cap al laboratori que tenim a Poble Nou. Allà què és el que es fa? Allà el que es fa és analitzar la sang, per suposat, però també es processa. Què vol dir processar? Vol dir que la dividim en 3 components. Per un cantó els glòbuls vermells, per l'altre cantó el plasma i per l'altre cantó les plaquetes. Per això diem sempre que una donació de sang salva 3 vides. Què passa amb cadascun d'aquests components? I no diré per què serveixen, perquè això ja ens ho dirà la doctora Roig. Doncs els glòbuls vermells nosaltres els es guarden amb nevera i tenen una caducitat de 42 dies. Quan aquests glòbuls vermells s'aniran cap a un hospital determinat, el donant rep un SMS dient avui la teva sang se'n va cap a l'hospital. I tu saps que aquell dia hi ha una transfusió de glòbuls vermells d'aquella donació que has fet tu. Val? Després hi ha el plasma, que ens comentava que és donant de plasma, que aquest plasma el podem congelar i ens dura fins a 3 anys i serveix, a part de per les transfusions, per fer alguns medicaments com immunoglobulines. I després hi ho he deixat pel final perquè el més important són les plaquetes. Dels tres components, glòbuls vermells, plasma i plaquetes, el més important que surt són les plaquetes. I per què dic el més important? Ho dic perquè les plaquetes, que ara ens dirà per què serveixen la doctora Roig, tenen una caducitat de 5 dies. 5 dies. I no només això, sinó que per fer un pool de plaquetes, sinó per poder posar, per dir-ho d'alguna manera, una unitat de plaquetes, necessitem una mitjana de 4,5 donacions de sang. Nosaltres sabem cada dia del món els malalts que necessiten aquestes plaquetes i per tant per això diem que cada dia del món necessitem entre 800 i 1.000 donacions de sang. Per què? Perquè necessitem aquestes plaquetes per aquests malalts que estan ingressats en els hospitals.
Doctora, per al·lusions, a veure què es fa amb la sang que arriba aquí al taulí i també quantes reserves hi ha a hores d'ara i quina és la necessitat de l'hospital.
Bueno, nosaltres en principi aquí tenim un estoc ja previsible per les necessitats diàries que hi ha. Habitualment tenim entre 200 bosses amb estoc, 200 concentrats de matilles i generalment anem dues vegades a la setmana a buscar sang al banc de sang i teixits. Les bosses de sang estan centralitzades en el centre que hi ha al districte de 22 Arroba i en principi totes les bosses que es fan a les unitats mòbils, els bancs de sang, van a parar en aquest centre i des d'allà es subministren els diferents bancs de sang hospitalaris i serveis de transfusió. Nosaltres som un servei de transfusió i aleshores en principi preveiem, segons les nostres necessitats, doncs, quin estoc hem de tenir. Aquest estoc doncs, el gestionem quasi bé a diari, perquè com ha dit molt bé la Roser, les plaquetes tenen una caducitat de 5 dies. Moltes vegades revisem la llista de malalts que tenim i preveiem. Doncs, avui tindrem aquesta necessitat, demà, però lògicament a vegades ajustar-te aquest estoc és difícil. Som un centre receptor de politraumàtics, centre de referència de politraumàtics, i a vegades les teves previsions en un dia se te'n van, no?, en orris, perquè t'ha vingut un politraumàtic que t'ha consumit de cop 30-40 bosses. Això pues, fa que també aquestes previsions a vegades no puguis ajustar-les exactament. Però bueno, nosaltres bàsicament consumim en situacions normals unes 25 bosses diàries de concentrats de matilles, dos o tres pols de plaquetes i plasma de moment en consumim poc perquè ens ajustem molt a les indicacions aquestes. Aquest malalt justament heu entrevistat doncs és un malalt amb una malaltia hematològica que no fabrica ni matilles ni fabrica plaquetes i necessita setmanalment transfusió de plaquetes perquè si no doncs, la manca de sang i plaquetes fa que entri en un estat amb un anemia important i una situació d'hemorràgies que cal previndre.
Clar, amb totes aquestes necessitats, doctora, i tenint en compte el que ens comentaven també des del Banc de Sangs, no? Preocupa potser doncs, aquesta baixada de les reserves? No sé si alguna vegada s'ha donat alguna situació crítica, no? Perquè com la sang té aquesta caducitat o ja hi ha una coordinació,
ja,
no?
Entre... Aquí hi ha una feina d'equip molt important, no? Ja es coneixen les èpoques de mancança, estiu i Nadal, i les campanyes, pues, evidentment, que, any rere any, són cada vegada més notables i manifestes, vull dir que són actives, activíssimes, i la gent respon molt bé.
Jo el que comentar respecte al que deia la doctora, no? Deia que aquí utilitzeu unes 25 bosses diàries de sang, no? De glòbuls vermells. Bé, jo he multiplicat per 300, ja no per 360, i això m'ha donat 7.500 a l'any.
Correcte.
Val? Sí, sí. Quantes donacions creieu que vam fer a Sabadell l'any passat? Ni idea, no vam arribar a les 4.000. No vam arribar a les 4.000. A veure, jo amb això el que vull dir...
Sí, Déu-n'hi-do el dèficit, clar.
Vull dir que és molt important. La gent no és solidària, no, en absolut. La gent és solidària i això ho vam veure perfectíssimament. Malauradament, a l'agost que vam tenir els atemptats. Els hospitals estaven plens i la gent venia a donar. El que passa que és el que dèiem abans, no? No ho tenim en mente d'anar a donar. No ho tenim. I per tant, programes, jo us felicito moltíssim perquè programes com aquest, en què ens ajuden a sensibilitzar de la importància de la donació de sang, doncs són essencials.
Clar, jo ara penso, abans al matí ens comentava, no, també que ell, doncs, com tenia, doncs, ingressat un familiar, doncs això també havia, doncs, sacsejat la seva consciència. Això passa sovint, que hi ha, doncs, familiars de malalts que comencen així, doncs, a fer-se donants?
Sí, la veritat és que a vegades, quan hi ha malalts ingressats, rebem familiars que volen anar a donar sang. Nosaltres els rematem, lògicament, al seu banc de sang hospitalari o a la unitat mòbil que està adreçada aquí al Taulí cada dimarts, en principi, i els animem, evidentment. El que els expliquem és que actualment les donacions dirigides no són recomanables, excepte si és el cas d'un donant de moll d'os o d'un donant de plaquetes, però en principi animem a tothom a ser solidari amb aquest afer, no?
Digues.
En realitat la llei el que diu és que les donacions són altruistes, voluntàries i anònimes, i és, ja sigui de sang, de teixits, d'òrgans, són així. Quan deixa de ser, com molt bé deia la doctora, quan hi és una cosa que tu coneixes al donar perquè és un moll d'os de la teva família, o bé quan és una donació d'òrgan en viu. Però la resta del que diu la llei justament és això, anònimes i voluntàries.
Per això aquesta campanya Hola, sóc el teu amic invisible, que és tan important, que es fa des del Banc de Sang i Teixit. Moltíssimes gràcies a tots quatre per explicar-nos la importància de donar sang, i esperem que, doncs, algú s'animi, i perquè aquí també al Taulí, no? Cada 15 dies, em sembla, recordeu, quan es pot venir? Els dimarts, a quina hora?
De 11 a 6 de la tarda, 8 de la vespre. Sí.
Però dos dimarts, no? Només dos dimarts al mes?
Dos dimarts al mes. Comencem el segon dimarts del mes i llavors l'altre és plasma.
Doncs ja ho sabeu.
De totes maneres, a la pàgina, a la web donarsanggencat.cat, veureu els punts de tota Catalunya on podem donar sang cada dia.
Doncs moltíssimes gràcies a la Roser Vallès, a doctora, doctora també del Banc de Sang, a la doctora Imma Roig del Parc Taulí, al Mateo Simón i a la Montse Morandeira, donants, per contribuir, doncs, a la causa. Molt bon dia, que vagi molt bé.
Molt bon dia i gràcies.
Al matí, amb Raquel García.
Que vinguin els Reis, trobar-me tots els regals, i m'agradaria que algun any tornés a nevar aquí a Sabadell.
El Nadal per mi és consumisme pur i dur, no val la pena.
Doncs per mi és un període de vacances.
Ràdio Sabadell, bon Nadal.
Un camell d'Orient entra a la ciutat, carrega la gepa un sac ple de regals. Pregunta al seu rei quin camí hem de seguir, però l'home està ben adormit. El camell vol despertar-lo amb un crit, que desperta en la nit. Disculpi, taxista, em podria orientar. Som ànim de Reis, com vostè ja sabrà. Un nen i una nena ens estan esperant. Portem uns paquets de molt lluny. La rei ha caigut a un somni profund. Ja estic tan perdut. Grimba el cabell, grimba, grimba, va un canal. Descansa al balcó del pis principal.
Festes absoluts són els nens i nenes ingressats a l'Hospital de Sabadell. Tot i que durant aquestes dates assenyalades s'intenta que el nombre d'infants es redueixi, la realitat és que alguns d'aquests nens i joves de la ciutat hauran de passar aquestes festes a la planta de pediatria. Una situació difícil per als mateixos infants i també per les famílies, però per això els professionals organitzen activitats adreçades als malalts més petits, que miren de solidaritzar-se amb cada situació. Com és el seu dia a dia? Quines visites rebran? L'ambaixador reial els vindrà a veure? Doncs per respondre a aquests i altres interrogants parlem amb l'Aurora Fernández, que és mestra de l'Escola del Taulí. Bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
I en aquesta aventura també ens acompanya l'Helena, que és voluntària. Bon dia i benvinguda també.
Bon dia.
Primer de tot, Aurora, explica'ns ara mateix quants nens i nenes hi han ingressats a la planta de pediatria, no? I quines són les causes més freqüents d'aquest ingrés?
A veure, la quantitat de nens, com sempre, va variant, d'un dia a l'altre varia molt. Són èpoques en què ja la planta està molt plena, totes les habitacions estan plenes i nens amb llista d'espera. Molts d'aquests nens són força petits, per tant no els atenem a l'escola perquè són bebès o de mesos, però la resta de nens des de P3 fins a quart d'ESO sí que poden venir o els podem atendre a les habitacions. En principi intentem que l'escola sigui un espai de normalització i contactem amb les seves escoles per tal de que si són més petits i han d'acabar àlbums de cara a Nadal o bé han d'aprendre poemes de Nadal o cançons, ara tenim molts mitjans i per tant amb els links que ens envien podem fer com si el nen estés a l'escola.
Explicant, suposo que és el que dèiem, no? Al principi, que s'intenta donar doncs, altes als menuts perquè estiguin a casa seva, aquestes dates que són molt assenyalades.
Sí, l'equip mèdic sempre vigila això, però clar, els tractaments tenen els dies que tenen i aleshores s'ha de fer com cal, però si hi ha algun tractament que es pugui donar oral, s'intenta que el dia de Nadal almenys es passi a casa, tot i que millor s'ha de tornar a ingressar al cap de dos dies, sí.
Explica'ns també, no, els nens que es queden aquí, quines són les activitats que prepareu per aquest Nadal?
Nosaltres portem molts dies que a l'escola intentem donar un ambient a la planta de Nadal, igual que farien a la seva escola, i el que hem fet és que hem guarnit totes les portes amb motius nadalencs, alguns són boles de Nadal, pintades, vernissades, retallades, les mateixes activitats que farien a la seva. Altres són arbres i després tenen moltes visites especials, com és el tió, que el tió va aparèixer fa uns dies i bueno, el tió acaba sent el protagonista de la setmana i del mes gairebé. El farem cagar l'últim dia d'escola, que serà divendres, perquè tanquem l'escola, però continua la ludoteca gràcies als voluntaris que venen cada dia.
Ara parlarem també amb aquesta voluntària, però a mi m'agradaria que ens expliquessis també, Aurora, què diferencia doncs, aquesta escola, no? L'escola de l'hospital, d'una escola ordinària, no? I com funciona, com us coordineu?
Les diferències són moltíssimes. Per començar, aquí només som un equip de dos mestres que hem d'atendre 13 cursos diferents que poden estar junts en el mateix espai escolar. Això no passaria en una escola ordinària. Podria arribar a passar en un centre com un ESER o en una escola rural, però tampoc estarien junts primària i secundària. Aquí sí, pot ser que es doni el cas que hi ha un alumne de tercer d'ESO, amb un de P3, amb un de quart. Això els voluntaris estan farts de veure-ho que passa així. Sí, aquesta és una gran diferència. Amb els mitjans que tenim ara és fàcil contactar amb les seves escoles i els seus instituts, que és el que fem el primer o segon dia que els coneixem, d'enviar-los un mail de contacte i intenten, clar, tots sabem que tenen moltes feines a les escoles i instituts i aquests dies més, contestar-nos i donar-nos una mica de, bueno, de guia o de què estan fent, què els interessa amb ells, que amb aquell alumne en particular fem.
Perquè, clar, suposo que l'objectiu final és garantir l'aprenentatge d'aquests nens, no? I evitar que perdin doncs, el ritme quan s'incorporin doncs, una altra vegada a les classes ordinàries.
Aquest seria un dels objectius principals. I després un de que secundari, però no ho dic amb ordre d'importància, és que normalitzin i tinguin un record en positiu de la seva hospitalització. Això per nosaltres és molt important, perquè hi ha famílies que encara que els nens hagin estat pocs dies, el que seria potser una setmana o 10 dies d'ingrés, quan marxen diuen és que aquest servei no el deixeu perdre, perquè per nosaltres és molt important per les famílies també que el tingueu. Evidentment nosaltres treballem pels alumnes, però la comunitat educativa pels mestres sempre és important.
I clar, jo penso, com s'aconsegueix doncs, que els nens i nenes no, doncs, tinguin aquest interès doncs, per mantenir aquest aprenentatge? Perquè entenc que la situació és difícil, és complicada, no? Són nens, a ningú li agrada estar ingressat en un hospital. I penso, doncs, per ells també és molt més difícil, no? Com intenteu doncs, crear aquesta curiositat, aquesta necessitat de continuar aprenent malgrat les dificultats?
Bueno, ens ho hem de mirar amb ulls de nen. O sigui, la mirada que fem a l'adult és la mirada d'adult, de pensar, home, jo si tingués, estés malalt o m'haguessin operat, no tindria ganes de, per molt que vingués una mestra molt engrescadora, de venir a fer coses. Però els nens, ara mateix, abans de baixar aquí, acabo d'estar en una habitació que la infermera em deia, ha dit que no vindrà. I ha vingut de la mà tan tranquil·la, contenta, li hem donat unes galetes al, i una nena de primària, de quart. Vull dir que és una mica l'experiència, que això també fa molt, tenir recursos per motivar-los i donar-li normalitat. I sobretot és que els nens volen ser nens.
Clar.
Volen jugar, volen aprendre, volen estar distrets.
I volen sortir de l'habitació, no?
Volen sortir de l'habitació, sí, sí. L'habitació acaba sent l'espai on... on bueno, ho vinculen més amb hores concretes de menjar, de cures, i per tant l'escola és allò que coneixen, i allà on tenen, coneixen nens, fan coses diferents.
Helena, a veure, explica'ns, des de quan ets voluntària i
doncs,
per què? Ha costat el micròfon.
Soc voluntària des de, bueno, fa 3 anys, aquest serà el tercer any. Quan em vaig jubilar, doncs, vaig venir aquí perquè... realment jo tota la meva vida, no recordo cap etapa de la meva vida que no s'hagi fet voluntariat d'una manera o altra, sí, sempre a l'escola, quan era una nena a l'escola jo ja muntava una tómbola per nens del barri pobre del meu poble i bueno, anàvem a Barcelona a llibreries i llocs a demanar coses i així continuo, bueno, això no ve a cas, però vaja.
No, però dic, sí, denota molt,
ho
no?
Dic perquè no tinc un record de no haver estat, no sé, és que jo no ho sé ni com, però ho necessitava, no ho sé.
I què és el que t'aporta aquesta experiència com a voluntària,
bueno,
en concret?
Jo dic un qualificatiu, aula. Dius, podria dir el qualificatiu, que és veritat i també és normal que el diem, que t'aporta molt. Jo dies que he estat bé aquí, que d'allò vaig a casa i estic, em sento bé. Vull dir, però el que m'aporta és, principalment, no tenir el meu cap només amb el nucli familiar, sinó estar més oberta a altres coses. I aquí doncs, trobo un ambient molt maco i em sento molt bé, la veritat.
Què has après dels nens i nenes?
Ui, dels nens i nenes he après molt perquè he estat molts anys a l'ensenyament i he après molt. És que dels nens i les nenes pots aprendre cada dia. Cada dia. La seva alegria, la seva manera de veure les coses, que nosaltres com ens fem gran, l'anem perdent, i de mirar amb ulls de nen.
De mirar amb ulls de nens, eh? Com ens deia també aquesta mirada, no? Tan
sí,
necessària,
sí.
Tan important. Doncs el que fem ara, si us sembla, doncs és veure aquesta mirada de nen gran, amb el Pau Duran, que el tenim doncs ara mateix copsant l'ambient que s'hi respira aquesta hora en aquesta aula pediàtrica. Pau Duran, bon dia.
Bon dia, Raquel.
Què ens pots explicar?
Doncs mira, estic en un lloc molt xulo perquè estem aquí amb el Josep i la Rocío gairebé per posar-nos a jugar amb els clics de fa mòbil, saps? Perquè, escolta'm, aquest espai és xulíssim. Hi ha moltíssimes joguines, molts de colors també, unes llibreries plenes de diferents llibres, com aquells que a vegades ens expliquen el llibre obert, la Cecília i les seves companyes. O sigui que ve de gust, saps? A seure's aquí a jugar una estoneta, relaxar-se i passar-ho bé. Hi ha cuinetes també d'aquestes de joguina, pissarres... Mira, si et sembla, Raquel, parlarem amb la Maite Amorós, que és una de les mestres que tenim aquí a l'escola. Maite, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
A veure, explica'm una mica quina és la teva funció aquí.
Bueno, nosaltres atenem a tots els nens ingressats en edat escolar, això vol dir des de P3 fins a quart de l'ESO, que venen i diàriament anem revisant i atenent aquests nens que estan hospitalitzats i per una mica perquè escolarització i nosaltres en els hi suport.
Escolta, jo he explicat el que m'ha cridat l'atenció així el primer cop d'ull. Quan entren els nens i nenes, què és el primer que veus que fixen la vista?
Bueno, com és un lloc nou, el primer que fem nosaltres més que és donar-los una bona acollida, no? I els intentem doncs, donar-los molt de suport amb la seva malaltia, fent feines una mica lúdiques i jocs lúdics, fan el seu nom, fan el seu autorretrat i a poc a poc es van adaptant al nou espai que desconeixen. I un cop feta aquesta adaptació, que procurem que sigui ràpida, de fet, doncs comencem una mica a indagar sobre el seu nivell educatiu i les possibilitats que tenim nosaltres d'ajudar-los a continuar fent la seva tasca educativa.
De tot això tan xulo que veig per aquí, poden agafar coses en préstec, endur-se a l'habitació?
Sí. Cada dia hi ha un servei de voluntariat que comença a les 11 del matí i totes aquelles famílies que volen poden venir, demanar llibres, joguines, etc. i retornar-ho quan els hi vagi bé, de fet, perquè quan si marxen o els hi donen altes ho poden deixar a l'infermeria i cap problema.
Veig que també teniu uns ordinadors, una impressora amb la qual podeu fer diguem-li activitats d'aquestes que es poden preparar sobre la marxa.
Sí. Nosaltres fem bastant treball online. Cada vegada més, sobretot als instituts, es treballa amb suport informàtic, per tant, això és el pa de cada dia. A part, nosaltres informem a les escoles de que tenim aquests alumnes aquí que poden rebre atenció educativa. O sigui, que això fem un mail formal, informant també del nostre servei.
Molt bé, doncs ja que els protagonistes són els nens, deixem preguntar una mica a la canalla que tenim aquí. Hola, bon dia, com et dius?
Caral.
Quants anys tens, Caral?
7.
Molt bé, quanta estona portes avui aquí a l'escola? Aproximadament, eh? Tampoc cal que em diguis els...
Un quart... Més foc... Una hora...
Escolta'm, jo m'imagino què estàs fent, però vull que m'ho expliquis.
És un fanalet que el dia de Reis anem allà i ens donen caramelos.
I tu estàs muntant ara el fanalet de cartró, que l'has tret com d'una peça plana i ara li estàs donant volum, oi?
Sí.
Vens moltes vegades al dia aquí a l'escola o prefereixes estar a l'habitació?
Ahir i avui he vingut.
Molt bé, i aquest fanalet te l'enduràs ja?
Si l'acabo, potser sí.
Molt bé, Caral. Aviam, i aquest noi que té ganes de xerrar, com et dius?
Eric.
Eric, tu què estàs fent ara mateix?
El mateix.
Estàs fent el mateix que la Caral, estàs fent el fanalet de Reis. Quants anys tens, Eric?
5.
Molt bé, i vens sovint aquí a l'escola?
Sí.
Te'n recordes quants dies fa que vens aquí a l'escola? Ni te'n recordes. Ara t'ha fet vergonya, eh? Estaves molt xerraire abans, ara t'ha agafat la vergonya.
No me'n recordo.
No te'n recordes. Molt bé, moltes gràcies. Doncs ja ho veus, Raquel, aquí tenim tot un ple de joguines i activitats.
Ens semblava molt interessant i escoltar també doncs, els nens i veure, no?, també, o imaginar aquest espai tan important, tan necessari perquè els petits puguin desconnectar. Moltíssimes gràcies, Pau. Vinga, que ara t'enviarem, em sembla, doncs, a descobrir la cuina del Partaulí o també l'heliport. Ens queden moltes coses per explicar als nostres oients, però continuem parlant amb la professora, amb l'Aurora, doncs, que ens volia fer també un recordatori, a veure, perquè primer de tot, abans de que ens expliquis això, vull que em comentis, perquè faran moltes activitats els nens, no? Els visitaran els Reis, em sembla que demà venen els jugadors del Centre d'Esports Sabadell. Explica'ns una mica algunes d'aquestes activitats.
Bé, primer de tot, els dies que l'escola estarà tancada, gràcies als voluntaris com l'Helena, es podrà obrir com a ludoteca i moltes de les activitats també es faran amb presència dels voluntaris, oi, Helena? Sí. Això, vull dir que seran activitats que es faran fora de l'horari escolar. El que sí que volia dir, enllaçant, em sembla, amb qui entrevistareu a continuació, que és que cada any fem amb els nens més al voltant d'unes 200 felicitacions de Nadal. I aquest any les hem relacionat amb el projecte d'una onada de petits somriures. Volia acabar amb això, que és la felicitació que ara us en donarem una a vosaltres, també perquè us l'emporteu a la ràdio, que el missatge dels somriures que aquest any hem posat a la felicitació és el somriure és l'única línia corba que ho redreça tot.
Oh, que bonic!
Us desitjo molt bon Nadal des de l'escola, les voluntaris i tots plegats.
Doncs moltíssimes gràcies, quin detallàs, ho posarem allà a la redacció de Ràdio Sabadell perquè tots els companys i companyes puguin doncs, veure aquest somriure que segurament doncs, serà inspirador durant aquest Nadal. Moltíssimes gràcies a totes dues per explicar-nos doncs, aquest projecte tan interessant.
A vosaltres,
bon dia
i bon Nadal.
Al matí, amb Raquel Garcia.
M'agrada el Nadal perquè és un dia molt bonic, molt especial per nosaltres.
Per mi el Nadal és massa consum.
Ah!
Nadal m'agrada molt el rei.
M'encanta la vida.
Ràdio Sabadell us desitja bones festes.
Any rere any, l'abric i el fred venen acompanyats d'esperança i regals. Amb mil colors dibuixem el que segur serà millor. S'acosta un any nou. Ja és Nadal.
L'entrada a quiròfan mai acostuma a ser agradable per ningú, precisament amb l'objectiu de rebaixar l'estrès i l'atenció prèvia a una intervenció. L'Hospital Partaulí de Sabadell ara es traslladen els nens i nenes d'una forma molt més divertida, en un cotxe elèctric, de joguina i fins i tot escoltant la seva música preferida. Les professionals d'infermeria del centre han impulsat aquesta idea inspirant-se en l'experiència d'un hospital d'Oklahoma als Estats Units, i el Taulí és el primer hospital de Catalunya on es posa en pràctica aquest sistema gràcies a l'onada de petits somriures. I precisament ara és el que fem, descobrir aquest projecte gràcies a alguns dels seus impulsors. Parlem amb el doctor Pineda, pediatre, bon dia i benvingut. També ens acompanya la Marta Tamamé, que és infermera i gestora d'infermeria de la planta d'hospitalització pediàtrica. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
I també ens acompanya la doctora Montserrat Torres, que és coordinadora del CEDIAP. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
I en Magno Castillo, portaveu d'Elite Taxi, que doncs van ajudar també doncs en aquest projecte. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
I la Francesca Santos, subdirectora de Baricentro, que també ajuda doncs a recaptar fons per aquest projecte. Bon dia i benvinguda.
Gràcies, bon dia.
Parlem primer de tot amb el doctor Pineda. Per què és important aquesta campanya, una onada de petits somriures?
Bueno, d'alguna manera la humanitzar tant els ingressos d'un nen hospitalitzat com les seves visites a un hospital de dia, com les seves intervencions quirúrgiques, és una tasca superimportant, perquè està demostrat que si afavorim l'entorn dels nens que venen a l'hospital amb coses que ells puguin considerar com properes amb ells, joguines, colors, ambients de la seva edat, això està clar que d'alguna manera fa que disminueixi moltíssim l'estrès, i inclús hi ha treballs que demostren que la recuperació després d'un ingrés, després d'una intervenció quirúrgica, és molt millor. I bueno, i últimament amb els temes de cirurgia inclús es pot rebaixar la dosis de sedació abans d'una intervenció quirúrgica si un nen està apoyat en aquest sentit. I l'onada Petit Somriure el que fa és buscar recursos perquè puguem humanitzar en forma de donar espais propers als nens a l'hospital, ja que és un tema que no està contemplat en els pressupostos generals de qualsevol hospital, i per ara, dit vulgarment, ens hem de buscar la vida a nivell d'ajuts privats, i agraïm a tots els que intervenen en aquesta història perquè són superimportants, i esperem que d'aquí uns anys sigui part del pressupost de qualsevol hospital i de qualsevol centre que tingui a nens.
Li pregunto al doctor, però també a vosaltres, per què és important pels malalts, pels nens, ja ho hem explicat, però també pels professionals, no? Suposo que fer aquests espais més agradables, canviar tota aquesta imatge, també us ajuda en el vostre dia a dia.
I tant que ens ajuda molt, no? I ens fa totes les nostres funcions molt més fàcils, no? Si tu aconsegueixes que els teus pacients estiguin en un entorn molt més saludable, doncs sí, que sigui més habitual el que ells normalment ja estan acostumats, doncs fa que les nostres, per exemple, si hem de punxar, si hem de fer qualsevol altra tècnica, és molt més fàcil per nosaltres, no? I no només això, treballar en un ambient molt més agradable també per nosaltres, doncs perfecte en aquest sentit.
Sí, jo afegiria també el valor que té el que ofereix un entorn pels nens, però sobretot també per les famílies, perquè al final l'estrès del nen estarà molt lligat a l'estrès de la família, i tenir un entorn on hi ha certs distractors, on es pot parlar, doncs mira que bonic que és això, mira quin efecte especial que tenim aquí, fa que els pares doncs puguin rebaixar l'atenció sobre el que realment van a fer i pel que pateixen, no? Llavors desestressa, sí, sí.
Ara que la nit s'ha fet més llarga, ara que les fulles ballen danses al racó, ara que els carrers estan de festa.
Doncs continuem parlant d'aquesta onada de petits somriures, i el que fem ara doncs és parlar amb la Sílvia López, que és anestesista del CDIAP. Bon dia, Sílvia.
Hola, bon dia a tots.
Tenim moltes ganes de descobrir per què és important impulsar doncs accions com les que explicàvem fa uns moments, no? D'entrar en cotxe elèctric, d'aquests cotxes elèctrics de joguina, quan un nen doncs es va fer una intervenció. Per què els menors viuen més positivament aquesta experiència, no? Suposo, si se'ls separa dels seus pares.
Doncs sí, la veritat és que molt més positivament. I tot una mica, des del nostre punt de vista, des del punt de vista de l'anestesiòleg, del que no manega la teràpia farmacològica, doncs és important doncs buscar altres mètodes, altres sistemes per intentar o estalviar-nos aquesta premedicació farmacològica, que no deixa de ser, evidentment, són fàrmacs, que tenen els seus efectes adversos, efectes secundaris, que són molestos pels nens, que els molesta si ho fem nosaltres per via nasal, i que a vegades doncs no aconseguim l'efecte ben bé que desitgem, no? I una mica estalviant-se doncs això, si més no, doncs intentar disminuir les dosis i doncs substituir-hi per algú que sí que sigui, no, algú amic del nen, no? Igual que ell està habituat a estar, no? Amb cotxets, amb música, no? Amb dibuixos animats, amb el que sigui, amb ninos, etc. No? Això, substituir-ho per substituir la teràpia farmacològica per això.
Clar, i a més suposo que els menors també viuran molt més positivament l'experiència de separar-se dels seus pares.
I tant, perquè segueixen com, no? En un ambient de joc, si no estiguessin a l'escola o a les guarderies, els infants doncs ho juguen amb altres companys i no amb interferències que nosaltres sí que són necessàries, que no imprescindibles, però sí que doncs les interferències farmacològiques que d'altra manera nosaltres doncs intentem o que les administrem doncs per fer aquesta separació dels pares o aquest entrar en un quiròfan doncs de manera menys traumàtica possible en aquell moment, i també per experiències properes que puguin tenir els nens quan tornin a visitar per una altra causa el quiròfan o l'ambient hospitalari en general, sí.
Mm-hmm. Sílvia, des de la teva experiència, què és el que hauria de canviar en el dia a dia d'aquests nens ingressats en els hospitals?
La veritat és que, clar, nosaltres treballem en un... per taula no deixa de ser un hospital d'adults en el que hi ha una part que és una part pediàtrica, una part que és important i que la veritat és que es treballa molt bé, però clar, no deixem d'estar doncs una mica envoltats d'adults, no? I no és el mateix que estar en un hospital monogràfic, és a dir, el que hem d'intentar una mica amb una sensibilitat especial que tenim tots els professionals que es dediquem amb els nens, doncs intentar posar-se en el seu lloc, intentar fer doncs que l'ambient no sigui un, no? No sigui el que sigui una part d'hospital d'adult només dedicat al nen, sinó fer una part específica i més dedicada exclusivament al nen, més un ambient més de joc, un ambient que al nen no li sigui hostil, li sigui més habitual, li sigui que li entri pels ulls, no? I que hi hagi coses que les que ell ho converteixi en un joc, o pugui entrar-hi sense tenir la por de quatre parets o d'un ambient on només hi ha adults i és una, no tan agradable en aquest sentit pel nen, no?
evidentment. Doncs a Sílvia López, anestesista del CDIEP, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta tasca, no?, tan important que esteu fent, i molt bon dia i bon Nadal.
Gràcies igualment a tots vosaltres. Adéu.
Doncs tot això, tota aquesta onada de somriures és possible gràcies a la col·laboració de molts col·laboradors, com per exemple doncs, a Magno i la Francesca. Expliqueu-nos el vostre cas, no?, la vostra experiència. Per què participeu? Francesca, a veure, explica'ns. I com?
Hola, nosaltres des de Baricentro sempre hem cregut que, bueno, com a empresa, l'empresa s'ha d'implicar directament amb la societat. El per què el taulí, nosaltres amb el taulí fa 6 anys que col·laborem, i sobretot va ser arrel d'una visita que vam fer a la unitat de pediatria, i recordo aquella visita perfectament i recordo que no la oblidaré mai. Vam visitar les diferents zones que hi ha a l'hospital, vam parlar amb un personal que he de dir que tant infermeria com els metges o el personal sociosanitari són, o sigui, tenen tanta il·lusió, treballen tant per aquest projecte que de seguida doncs, ens va captar ràpidament. No vam dubtar que havien de col·laborar amb el taulí perquè és l'hospital de referència, està en la nostra zona, i vam pensar que segurament podríem fer moltes accions que no sempre són de caire econòmic, a vegades fem un altre tipus d'accions que considero que també són molt importants, perquè nosaltres, tot i que som empresa, pensem que igual que s'ha d'humanitzar tota aquesta àrea de pediatria, les empreses també s'han d'humanitzar, i no sol és la part econòmica la que compta, sinó el que tu pots aportar. A vegades jo sé personal nostre que ha vingut a fer tallers, els tallers que es fan a Baricentro, moltes vegades s'han traslladat aquí, han vingut al Nadal, solen venir al Nadal o a l'estiu, quan no hi ha escola, i bueno, això no és tema econòmic, això és tema de donar tot el que pots, no?
De fer aquesta xarxa, no? Però de totes maneres, no sé si us heu doncs, allò posat una xifra, o ens pots dir més o menys quants diners heu recaptat i quants espereu doncs, continuar recaptant, perquè evidentment doncs, també per fer aquests espais es necessiten malauradament doncs, aquests recursos econòmics.
Jo et puc dir l'última recaptació que hem fet ha estat en un event esportiu on els joves participaven, bueno, en una mena de crossfit, i s'ha portat uns 6.000 euros. Aquesta ha estat la darrera acció que s'ha fet. De tota manera, nosaltres amb el taulí ara ens hem centrat en l'onada de petits somriures, però sí que és veritat que portem 6 anys que hem col·laborat en el que ells ens han una mica orientat, que tenien fora de pressupost, i qualsevol cosa que ha contribuït a millorar a l'estat dels nens, però evidentment també de les famílies.
Evidentment, que també ho passen molt malament. Fantàstica, doncs, aquesta iniciativa dels comerciants.
Només dir-te que durant tot l'any tenim una guardiola al punt d'atenció al client, on tothom qui deposita una quantitat, nosaltres lliurem una pulsera que hem gravat Caminem amb tu. Això ho tenim fixa tot l'any, vull dir que qui vulgui acostar-se per allà, tranquil·lament ho pot. I ara al Nadal tenim un altre projecte que es demana un desig, acotem una mica els desitjos que es poden demanar, òbviament, i un d'ells serà dona la teva aportació de 300 euros al taulí. Vull dir, a l'onada de petits somriures, vull dir que estem molt entregats amb ells.
I nosaltres encantats d'aquesta entrega, i també els taxistes mostren la seva vessant més solidària. Explica'ns també en què consisteix, com Magno, com heu col·laborat i què és el que preteneu doncs, fer, perquè em sembla que tens una notícia que ens vols explicar.
Hola, bon dia. Primer dir que jo com a pare d'un nen que ha passat moltes hores al CDIAP, quan vaig conèixer aquesta iniciativa va semblar meravellosa, o sigui, és el millor que se li pot donar a un nen, no? També he passat moltes hores a l'Hospital Sant Joan de Déu i s'agraeix molt quan arribes a una planta o un hospital pensat pels nens. I la idea aquesta de l'onada de petits somriures, això, van dir, aquí tenim que col·laborar nosaltres, sigui com sigui, no? Elite Taxi Sabadell és una agrupació sindical que fa poc més d'un any que es va crear.
Una abraçada per tots els que ens escoltin, d'Elite.
I se'm va presentar la primera vaga que es va fer l'any passat de taxis, que mai s'havia fet d'una forma organitzada. Nosaltres ens vam dedicar a organitzar-la i vam proposar que els serveis mínims, en comptes de ser serveis mínims, fossin serveis gratuïts solidaris, no? Els serveis mínims no es cobraven i es demanava una voluntat per donar-la a l'onada de petits somriures. els taxistes de tota la ciutat van participar molt bé, no només d'élites, sinó taxistes de fora de l'agrupació, es van apuntar per fer aquests serveis, i els clients també van col·laborar molt, no? Va sortir molt bé, vam quedar molt satisfets, i pocs mesos després es va fer una altra vaga més. I vam decidir que en comptes de fer serveis gratuïts, fessin serveis cobrats i que l'import íntegre es dediqués a l'onada també. La quantitat recaudada va ser millor, llavors millor resultat, no? Molt contents. I bueno, per altra part, tenia que venir un company meu de Radio Taxi Sabadell, perquè també estan fent una campanya molt bona amb l'onada de petits somriures, que tots els cotxes que pertanyem a Radio Taxi Sabadell portem publicitat a les portes, s'ha fet de forma gratuïta, i una part dels serveis que es fan des de l'Hospital Taulí doncs també es fan amb la col·laboració. I poc més, no? Ara, Elite Sabadell fa temps que no han fet res, perquè no n'hi ha vagues i no n'hi ha res important, i hem decidit que per aquest Nadal donarem un altre cotxe elèctric. Ho farem rotulat de taxi perquè els nens puguin anar o ja sigui a quiròfan o a qualsevol prova que sigui important, puguin anar amb el seu taxi elèctric fins a on faci falta.
O sigui, això és primícia, eh? O sigui que els nens i nenes del Parc Taulí tindran un altre cotxe de joguina per anar al quiròfan, però aquest cop doncs anirà rotulat com un taxi, que jo crec que això serà fantàstic i que els encantarà aquesta idea.
Sí, quan van veure la notícia de que el CQA tindria un cotxe elèctric, van dir, bueno, nosaltres tenim que donar un taxi, que vagin amb un taxi. I ho vaig proposar als companys i, bueno, que sí.
I quan el tindran aquest taxi llavors?
Aquest Nadal.
Aquest Nadal?
Aquest Nadal segur.
Doncs a veure, els professionals, ho sabíeu això o no?
No.
Mira quina cara posen d'alegria.
Primera notícia.
Això és important perquè ja, suposo que aquest cotxe que ja tenen està molt sol·licitat, no? Un altre cotxe anirà bé.
Bueno, aquest cotxe està ubicat al centre quirúrgic ambulatori i sí que és veritat que es vol fer aquesta iniciativa des d'hospitalització i que va al quiròfan central, i després també doncs hi ha altres proves, com diu, que també pot ser una solució, no? I bueno, jo crec que la gent del CQA va fer una superfeina, no?, amb la idea aquesta fantàstica del cotxe elèctric, i crec que la posarem en marxa en altres llocs de l'hospital.
Evidentment, doctor Pineda, fantàstica, no?, aquesta notícia.
Sí, bueno,
també,
manera,
el retruc de la societat.
Sembla que sí, com unes fitxes de dominó que van tombant una a l'altra i cada vegada tenim més col·laboradors, cada vegada tenim més que ens aporten idees, gent que no està directament a dins de l'hospital, però que tenen moltes idees i grans col·laboracions, i esperem que això no tingui atura, que sigui una cosa de llarga duració i que una cosa que ja tenen pensat com a cosa internalitzada tota la pediatria d'aquest hospital.
Se'ns acaba el temps, però també volia doncs que ens expliquessin doncs que no només hi ha doncs aquests cotxes, sinó que aquesta onada de somriure doncs també es va començar doncs a gestar doncs en el CDIAP, no? on hi ha un submarí fantàstic. Explica'ns una mica aquesta iniciativa també.
Home, mira, nosaltres hem tingut la sort que la onada d'alguna manera ha sorgit quasi sembla del fons del mar del CDIAP, no? En part perquè també la nostra entrada quasi és una mica ensotelada, i jo convido a venir-ho a veure, perquè el canvi és radical. O sigui, està molt bé parlar de projectes, però nosaltres podem parlar de realitats. O sigui, el canvi és tan gran que s'ha de veure per creure a vegades, eh? I ara mateix és que és una realitat constant. Tota l'estona sents els nens, no?, dient, oh, mira que maco, sents les famílies comentar, veus que entren, que surten, i a banda de doncs lo maco que és i ben encertat respecte a la temàtica i els nens que tenem nosaltres, que tenen trastorns en el seu desenvolupament, doncs aporta una quantitat de vocabulari, una quantitat d'oportunitats de compartir amb els pares, de que els nens estiguin contents, de poder d'alguna manera entrar sense cap mena de barrera arquitectònica, perquè venen cotxets, a vegades de bessons, o sigui, nens molt petitons. El CDIAP té nens fins de 0 a 4 anys i mig, 5, 6 màxim, per tant, tots són nens molt petitons, i el que puguin sortir corrent sense perill de que hi hagi un cotxe, que realment els cotxets entren molt còmodes, doncs fa que estiguem encantats, realment.
Volies afegir alguna cosa, em
sí,
sembla.
Sí, bueno, jo he afegit abans a Baricentro com a empresa, però penso que m'he descuidat del nostre públic, que realment és a qui li hem de donar les gràcies, perquè és un públic molt familiar, molt col·laborador. Imagino que també que tots, o la majoria, han passat pel Taulí, és el nostre hospital, estem en Sabadell, que parteixen de les seves experiències, però que realment vull felicitar el nostre públic perquè són ells qui col·laboren en totes les accions o en moltes accions i s'ha de tenir molt, molt en compte.
Doncs jo el que us vull agrair és a tots vosaltres, tant els que col·laboreu, els promotors des de Baricentro, els taxistes, també el doctor Pineda, la Marta Tamamí, infermera i gestora d'infermeria, també la doctora Montserrat Torres, coordinadora del CEDIAP, per aquesta tasca tan important per fer més amables els nostres hospitals i fer sobretot més fàcil l'estada tant als nens i nenes com a les famílies. Molt bon dia i bon Nadal.
Bon dia.
Bon Nadal. Bon dia.
Gràcies. Bon dia a tots.